Salutacions. El registre civil de Sant Cugat gestionava els expedients de matrimoni en un o dos mesos. Ara, en canvi, aquest procés dura més d'un any. Ho explica Cugat Media la secretària judicial d'aquest servei, Maria José Soutó, que atribueix la situació a la implementació de la digitalització, que ha eixamplat les competències de l'oficina de Sant Cugat. Ho ha explicat en una entrevista a Cugat Media.
Tenim unes competències que abans no teníem, perquè ara treballem les mateixes competències que l'oficina de la que depenem, que és l'Oficina General del Registre Civil de Rubí, amb la meitat de funcionaris, però en una població que té Sant Cugat que supera els 25.000 habitants en relació a la població de Rubí.
La situació també afecta els tràmits de nacionalitat, naixements i defuncions. Per tot plegat, reclama més personal per a l'oficina de Sant Cugat. Aquest divendres 11 d'octubre, les escoles i instituts públics de Sant Cugat no faran classes. El primer dia festiu de lliure disposició del curs triat pel Consell Escolar Municipal. El Departament d'Educació fixa que s'han d'escollir 4 dies sense escola fora dels festius oficials durant el curs escolar. Els altres 3 dies de festa de lliure disposició als centres escolars públics durant aquest curs 24-25 seran el 4 de novembre, el 28 de febrer i el 2 de maig. En el cas dels concertats i privats hi pot haver variacions. Una de cada 4 persones patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida, segons l'Organització Mundial de la Salut. En Jordi Casanovas i en Ricard Denó són dues d'aquestes persones que en el seu cas conviuen amb la depressió i l'ansietat. En el marc del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra cada 10 d'octubre des del 92, el magazín Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat ha conversat amb aquests dos santcugatencs que coincideixen en la importància de visibilitzar aquestes condicions i de parlar-ne obertament per trencar tabús. Pot recuperar l'entrevista completa a www.cugat.cat. I per acabar a la secció de cultura, el festival de Proper engega aquest dissabte una nova edició que inclourà 4 concerts, una masterclass i un espectacle familiar. El tret de sortida és aquest dissabte a les 7 de la tarda amb una gala benèfica a la Sala Clavé de la Unió, que servirà per recaptar fons per al fons de beques de l'entitat. La trobada també és una festa de celebració del 5è aniversari de Propera i comptarà amb les actuacions de la soprano Núria Vilà, el baríton Carles Daza i el tenor Moisés Marín, entre d'altres. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Informació de servei, anem amb el trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs encara queden retencions a l'autopista AP7 per un accident que hi ha hagut a Santa Perpètua i ja fa estona que estan tots els carrils oberts en sentit nord, en sentit Girona, però encara queda trànsit dens entre Bellaterra i Barberà en aquest moment, en aquest tram de l'AP7 en sentit nord. També al lateral d'aquesta autopista AP7, la B30, presenta retencions de 3-4 quilòmetres en aquest tram del Vallès. A banda d'això, doncs, cues a guies d'entrada a la zona, com a 58, amb les retencions entre Montcada i el Nus de la Trinitat, també carregada a la C33 des de Montcada fins al Nus de la Trinitat, problemes a l'autovia 2 a Cornellà de sortida i també retencions a les dues rondes de la zona en sentit Trinitat, a la ronda de dalt des de Cornellà fins al Parc Güell i a la ronda litoral des de la zona franca fins a Montjuïc. De moment, això és tot des d'aquest trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Marta. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Daniel Cáceres.
Què tal? Bon dia des del Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar d'un dijous de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Tarda de 4 a 6, Connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Veus locals.
La restauració de mobles i antiguitats és una pràctica que combina art i història, donant nova vida a peces que han resistit al pas del temps. Aquest procés no només implica reparar danys, sinó també entendre la història de cada peça, els materials utilitzats i les tècniques de l'època. Així, cada moble restaurat es converteix en un testimoni viu del passat, aportant un valor cultural i emocional inestimable. En un món on el consum ràpid predomina, la restauració de mobles i antiguitats ens recorda la importància de conservar i valorar el nostre patrimoni, perquè, com va dir el filòsof danès Søren Kierkegaard, la vida només pot ser compresa mirant cap enrere, però ha de ser viscuda mirant cap endavant. A la nostra ciutat, a Sant Cugat, una de les encarregades d'escriure una nova història del món dels mobles és la Gisela Arizó, la fundadora del taller Artco, al número 36 del carrer Rosselló. Allà hi trobem el nostre company Joan Muñoz, juntament amb la Gisela. Joan, hola.
Hola, Carme. Doncs sí, efectivament em trobo aquí al taller Artco, al carrer Rosselló, al número 36, a res, 2-3 minutets de la parada de ferrocarrils de Sant Cugat Centre. Els meus ulls veuen molta cadira, molt moble, molta fusta, com no pot ser d'una altra manera, olora bastant a vernís, molt paper de diari, i al meu costat tinc a la culpable de tot això, a la Gisela Arizó. Hola, què tal, Gisela, com estàs?
Hola, què tal, Joan?
Doncs molt bé. Primer de tot, explica'ns una miqueta què és això d'Artco. Quan neix? On té els orígens, tot això?
Doncs mira, Artco neix fa 16 anys, quan em vaig quedar en un moment donat sense feina. Jo donava classes en un altre taller aquí a Sant Cugat, però aquest taller va tancar. I llavors vaig reprendre la mateixa línia de negoci que hi havia pel meu compte. I neix just amb el naixement de la meva segona filla, que ara tot just ha fet 16 anys.
I per quines etapes ha passat una mica l'empresa? Perquè m'has explicat abans que ja havies estat en un altre taller aquí a Sant Cugat. Ets de Sant Cugat? Com vas triar la ciutat una mica?
No sóc de Sant Cugat, sóc de Barcelona, però fa 26 anys que visc a Sant Cugat. Llavors, primer treballava pel meu compte, treballava molt per antiquaris, per clients particulars, no? I després vaig començar a donar classes. Vaig donar classes a l'Ateneu, vaig donar classes a la Floresta, vaig donar classes a les Planes, no ben bé de restauració, però sí sempre relacionat amb... Bueno, bàsicament feia enquadernació i alguna coseta de restauració, que és la meva professió, no? I llavors vaig començar a treballar a Antiqua, que ja existia en el carrer Vinyoles, al costat de Can Quitèria.
I Artco ha estat sempre 100% teu? Has estat acompanyada? Treballes sola? Amb qui treballes? Qui s'encarrega una mica de restaurar aquests mobles? Només tu?
El restauro jo, però he tingut col·laboradores. He tingut col·laboradores que s'han dedicat només a la restauració pictòrica, al document gràfic, però bàsicament la culpable de tot sóc jo, no? Jo porto les classes, porto les feines, i puntualment m'ajuda a posar altra gent. Depèn una mica de la magnitud de la feina que hi hagi.
De la magnitud ja entenc una mica també de l'especialitat. En què estàs especialitzada tu? Em refereixo a mobles, a ceràmica, i si requereixes d'ajuda en aquest sentit d'altres especialistes en tots els sectors.
Bueno, jo vaig estudiar restauració i conservació arqueològica. D'aquí, per tant, toco tot el que són ceràmiques, porcelanes, marfils, vidre, metall... D'aquí em vaig anar especialitzant mica en mica amb el moble, perquè bàsicament és el que tenim més a l'abast i és del que em surt més feina, no? I agafant el moble, doncs vaig cursar estudis de lo que són les restauracions de les fibres vegetals, la reixeta, la boga, la corda, tota aquesta part, i la tapisseria també, no? Perquè al final el que m'agrada és que quan venen els alumnes puguin abarcar tot el procés, que no haguem de demanar a algú altre que ens tapissi aquella cadira, sinó que jo mateixa els pugui ensenyar a fer tot el procés, no? O a que faci la reixeta, perquè tampoc en sabem, no? Doncs sí, també els hi ensenyo a fer la reixeta, no? I així entra la peça i surt acabada per l'alumne que l'ha portat, o per mi mateixa, si és un client del carrer.
I tu recordes quina va ser la primera vegada que vas dir, escolta, a mi les antiguitats, a mi els mobles, donar-li vida als mobles, m'interessa. És un desig ja des de petita? És una afició que et ve després degut a alguna cosa en concret?
Bueno, a casa, vull dir, els meus pares, en el seu moment, després les coses van anar variant, no? Però tots dos eren interioristes, amb la qual la sensibilitat per tot el que és l'interiorisme, el moble, la decoració, tot això, doncs, era el pa de cada dia, no? Llavors, doncs, quan vaig acabar el COU, dic, què faig, no? Dic, jo sóc de la branca artística, no sabia ben bé si anar doncs, cap a la joieria, cap a la ceràmica, vull dir, hi havia moltes coses que m'agradaven, no? Però de sobte vaig trobar la carrera en aquell moment de restauració de béns arqueològics, no? I conservació, i dic, ah, això és com molt interessant, no? I m'hi vaig ficar de ple.
I una de les derivacions del taller Arcó, que és on estem, és el 100% Arcó, que també té la seva compte d'Instagram. No sé si ens pots explicar una mica què és exactament aquest 100% Arcó, amb qui vas començar aquest projecte i en quin punt està.
Sí. Bueno, 100% Arcó va ser en un moment donat, hi havia un alumne que la veritat és que tenia moltes idees i tenia també moltíssima confiança en mi i tot, no? Que deia és que podríem fer, no? De fer volar una mica la imaginació, no? I donar la volta a certes peces que poder no tenen un valor artístic gran, no? Però que si se'ls dona la volta, doncs tenen un altre circuit, no? I d'aquí va néixer 100% Arcó. Vam muntar un petit estant a Mercantic, però la veritat és que va ser un viatge molt curtet, perquè ni ella ni jo li podíem dedicar tota l'energia que necessitava el projecte, no? I està allà, vull dir, bueno, ella ara ha agafat un altre camí, no? Es dedica bastant a la pintura, però hi ha un projecte que està mig tancat, mig obert, no? Ja veurem. Sí.
Gisela, com estàs?
Bé, una mica nerviosa, però bé.
Però estàs molt ben acompanyada pel Joan, que
sí,
ens està
sí,
explicant
sí.
Molt bé com és el vostre espai, que és el que feu. A mi m'agradaria saber, perquè jo ara aniré una mica més per la banda de l'escola, perquè sou escola de restauració. No sé si des del principi o des de quan?
Des del principi, des de sempre. De fet, és la base del taller, l'escola. Sense l'escola el taller no podria, no tiraria endavant. És així.
Explica'ns una mica com funciona.
Doncs mira, venen els alumnes al taller amb la peça que tenen per restaurar i tot el procés de restauració. Dins d'això, doncs, jo fa 16 anys era molt, i ho segueixo sent, però era molt conservador. Sí que amb el temps m'he donat compte que al final la peça és de l'alumne i jo dono les pautes a seguir, però al final tampoc no puc portar sempre tot el meu terreny. No sé si m'explico.
Ah. I escolta'm una cosa, m'interessa saber el perfil dels alumnes que teniu, és a dir, les edats, per exemple,
sí.
Si són persones que tenen doncs, alguna experiència en algun dels àmbits de la restauració, si tenen coneixements previs.
Bueno, he tingut de tot. Tinc alumnes que han vingut d'altres centres i que han vingut aquí per proximitat o perquè els hi agradava més. Tinc molts alumnes que són persones jubilades, no? I que tenen un fons de mobles, sobretot mobles, no? Que tenen un fons de mobles molt gran, que mai se li ha dedicat el temps que necessitaven i que llavors els porten aquí i els restaurem de dalt a baix, no? I també tinc molta gent treballadora que surten de la feina i que al final, com el que va al gimnàs, doncs venen aquí, I, bueno, passen una bona estona restaurant peces seves o restaurant peces d'algun amic o d'algun familiar, i mira, any rere any, no? Perquè la veritat és que tinc alumnes molt i molt i molt fidels, no?
I pels que no ho sàpiguen, ens podries explicar una mica quin és el procés de restaurar des que t'entra la... Escolta, vull restaurar aquesta cadira, per exemple, fins a què surt, què passa aquí al taller?
Bueno, doncs quan arriba la peça, primer de tot fem una anàlisi, no? Veiem quins problemes té, no? Al final és la problemàtica, veure doncs, si ha tingut atac de cor, si en el cas d'una cadira, no? Que de cadires sempre en venen, doncs si està trencada, si està desencolada, si té temes de tapisseria, si és de reixeta o de boga, no? I llavors, doncs, primer fem la valoració. Si ha tingut l'atac de xilòfax, doncs tractem aquesta part, no? Si el vernís està en mal estat o la pintura, o li volem donar un tomb, retiraríem les capes prèvies per donar pas a un acabat diferent, no? I aquest seria el procés, no? Anar fent camí a poc a poc, no? I en el cas de que siguin peces que finalment van tapissades o van amb la reixeta o amb la boga o amb la corda, doncs aquesta és l'última part del procés.
I entenc que molts dels mobles que arriben tenen un cert valor sentimental pels clients. Com abordes tu aquest tema i com pactes amb el client en concret? Escolta, anirem per aquest camí, et deixes que ell et digui totalment, proposes tu alguna cosa?
No, la proposta sempre la faig jo. L'únic que em trobo a vegades és que igual hi ha algun client o algun alumne que el que volen és donar-li un tomb, no? I és aquí on hi ha certes peces que clar, que dius, no, és que no podem posar una pintura aquí al damunt, no? Perquè estem... Llavors intentes conscienciar, no? De aquí tenim una bona fusta, tenim un bon acabat, això ara ja no es fabrica, i intentes conservar, no? Però al final la peça és d'ell, no? O sigui, tu pots donar les pautes i pots crear consciència, però l'última paraula, entre cometes, la té ell.
I quines són les peces que més arriben? Jo aquí veig moltíssima cadira, no sé si és cosa d'avui, d'aquesta setmana, o és el més comú, les cadires.
De cadires en venen moltíssimes. De fet, fa una setmana rèiem el taller perquè, clar, venen cadires mal trencades, tot tipus, de noves, de velles, de tot, no? I fa una setmana vaig dir, és que somos la clínica de les silles de Sant Cugat, no? Perquè sí, en venen, clar, a casa sempre, com a mínim, tenim 4 cadires. Hi ha cases que en tenen 6 i quan venen cadirats, doncs venen tots seguits, no? Amb la qual cosa, les estanteries sempre estan plenes.
Jo m'imagino que és una feina apassionant perquè és precisament, com tu deies, no? El fet de portar un objecte, una antiguitat a la clínica el fa reviure. Emocionalment, deu ser una satisfacció, no?, quan recuperes una peça d'aquestes?
És molt gran la satisfacció, vull dir, però molt. Vull dir, és al final... És la meva feina, però per mi també és el meu gran hobby, no? També sóc molt de mans inquietes, sóc una persona que no puc estar parades, no? I és un repte constant, perquè et ve amb una problemàtica diferent i amb cada peça aprens. No està tot mai après.
I es... amb vetes...
Endavant, Joan.
Vas tu, Carme.
No.
Tiro jo?
Sí.
T'has pres una mica també el tema de la restauració, a part de la part emocional, donar una nova vida a un moble...
Tenim algun problema. Ara sí, hem estat allà en l'equilibri intentant mantenir la comunicació. No sé si ens escolta el Joan i podem intentar desplaçar-nos una mica per aquest espai del taller Arco, a veure si els podem recuperar, ni que sigui per poder acomiadar-nos i tancar aquesta comunicació, aquesta connexió amb el nostre company. La veritat és que és molt interessant la feina de la restauració, sobretot de mobles i antiguitats, que avui estem parlant per descobrir aquest Arco, aquest espai que tenim a Sant Cugat. Doncs no és possible la recuperació d'aquesta connexió, per tant, ho deixem aquí, ho recordem, que Arco, com ens indicava el Joan Muñoz, es troba al número 36 del carrer Rosselló, a Sant Cugat, molt a prop de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connecta't al patrimoni. Podcast és una producció de Ràdio Sabadell.
De divendres a diumenge, la majoria de municipis d'arreu del continent reivindicaran els seus elements patrimonials més destacats en les jornades del patrimoni. Es tracta d'una iniciativa conjunta del Consell d'Europa i la Comissió Europea, que té per objectiu promoure l'accés a aquests espais. I sovint, quan pensem en elements patrimonials, ho associem a edificis o escultures, però també ho són peces del col·leccionista, com els cotxes antics. Aquest cap de setmana Sabadell recuperarà un ral·li històric al Vallès Occidental i la Júlia Ramon ens n'apropa tots els detalls de valor que té.
L'any 1971 es va celebrar el primer ral·li al Plec de la Salut de cotxes antics de Sabadell. Enguany, el certamen tornarà a les dues capitals del Vallès Occidental amb l'objectiu de recuperar un element històric i patrimonial. El recorregut arrencarà diumenge 13 d'octubre al centre de Sabadell, pujarà fins a la Salut, arribarà a Sant Mennat i tornarà a la plaça del Mercat passant per Terrassa i Castellà. Anem a conèixer més detalls sobre aquest ral·li i la importància patrimonial dels cotxes antics amb la Laura Alcaide i en Jordi Jarque, de l'agrupació Inspira Rels, que ha impulsat aquesta primera edició del ral·li a Plec de la Salut.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, els ral·lis com aquests s'han celebrat en altres municipis també, com per exemple a Sitges o també en altres comarques properes. I llavors, en general, quin valor patrimonial tenen els cotxes antics, no?, en una ciutat, per un municipi?
Diguem-ne que els cotxes aquests històrics, que en aquest cas nosaltres, per exemple, estem convocant cotxes fabricats fins a l'any 1940, n'hi ha vehicles que tenen més de 100 anys, són centenaris. Llavors són vehicles que no acostumen a sortir normalment en circulació i és tot un repte l'organitzar un esdeveniment d'aquest tipus en una ciutat, tenint en compte que fins i tot hi ha vehicles que fa anys que estan allà aparcats. No, és difícil que tingui una continuïtat i s'ha donat molt el cas de vehicles d'aquest estil que els seus propietaris doncs, ja no hi són presents, no? I els hereus no han continuat la tradició de sortir amb aquests vehicles, no? I s'està perdent molt patrimoni que està anant cap a Europa o cap a Estats Units o Anglaterra pel fet de que aquí no hi ha un relleu generacional que vetlla pel manteniment d'aquest patrimoni i de posar-lo en circulació. Si un vehicle no circula, vull dir, al final s'acaba morint, no? I és una llàstima veure com, per exemple, nosaltres hem vist aquests dies participants del ral·li, que són també alguns molts veterans de l'antic ral·li de la Plec de la Salut, que ens han mostrat els seus museus que tenen en un garatge més de 21 cotxes, i aquests cotxes no surten. I és una llàstima perquè són unes joies, són peces de museu que amb rodes, que el que es necessita és que surtin.
Clar, són peces de col·leccionista, no?, al cap i al fil, que comentaves també, doncs, peces, vehicles centenaris de fa 100 anys aquí a Sabadell. Aquesta feina que heu anat fent vosaltres, anar trobant, no?, anar detectant totes aquestes peces, aquests vehicles que es trobaven aquí a Sabadell, inclús alguns que havien participat en els primers ral·lis que es feien aquí a la ciutat, com ha estat? Com us ho heu fet? Per on vau començar, no?, el primer pas, quin va ser, i després com vau anar estirant del fil?
La veritat és que la convocatòria ha estat un exercici de complicitat entre federació, clubs i els propis participants. Ha estat així, ha anat per diferents etapes. Nosaltres hem fet difusió pels diferents canals habituals de xarxes on normalment hi tenen accés els propietaris dels vehicles, que és un perfil molt concret, no? És el món del motor, però a més del món del motor del cotxe clàssics, però ha anat per diferents etapes i al final ha estat més la complicitat dels participants que engrescaven els seus amics propietaris, que són els que coneixen realment qui tenen cotxes d'aquests, i sempre que fan aquestes curses els agrada anar amb els col·legues. Llavors ha anat molt així, llavors estem parlant de gent fins i tot a 80 anys, no?, rondant els 80 anys, que encara s'han engrescat a participar i convidar els seus amics. Llavors, excepte la primera fase, la gran part de les inscripcions s'han donat per la boca, pel de tu a tu.
Pel boca a orella, no? Quantes inscripcions hi ha actualment?
Aquesta primera edició... Nosaltres teníem una previsió de que les inscripcions anessin des de 15 cotxes fins a 30, que és el que en altres edicions, no?, històricament s'havien arribat a donar. En aquest cas, l'Ajuntament ens ha posat una limitació de 15 vehicles, que són els 15 inscrits que participaran en el rally.
De fet, inicialment, en els seus orígens, el rally de la Plec va anar guanyant quilòmetres, cada vegada es va anar, doncs, expandint més, fins a arribar a ser un referent, no?, i expandir-se per tot el Vallès Occidental, almenys.
Més encara. És a dir, en els anys 80 el rally va passar a agafar... simplement pel fet de que passés per diferents comarques va canviar fins i tot el nom. En aquell moment ho organitzava Prevenció d'Accidentes de Tráfico i va prendre el nom de rally a Plec de la Salut Comarques Catalanes. I... fins i tot el rally aquest era un rally en els seus orígens de regularitat, en el qual els hi posaven diferents trams, dos trams almenys en la primera edició, de velocitat, en els quals ells havien de passar a una velocitat de 30 km per hora. Eren punts que eren desconeguts per ells i se li diu que són de regularitat, ¿vale? És un rally de regularitat. Nosaltres aquesta primera edició no ho hem plantejat així perquè complica el que és l'organització i és el nostre primer any i hem de començar a fer camí per anar incorporant, fer que aquestes proves puguin arribar a ser competitives. No volem dir que ho fem perquè encara hem de veure com evolucionarà el rally, però aquest rally va arribar a ser puntuable pel campionat de... Bueno, ara no recordo la prova, però vull dir, a nivell de Catalunya, és a dir, que puntuava per un campionat a nivell de Catalunya.
Per tant, podríem dir, no?, podríem treure pit i dir que Sabadell va ser referent, no?, en aquest almenys element patrimonial.
Sí, a més és que el món, això és una cosa que vas descobrint a mesura que vas entrant en aquest món. Nosaltres venim del món de la cultura, no precisament del món automobilístic, no? I el que hem descobert és que realment aquí, i a més Sabadell, I Barcelona, doncs, hi havia els primers, els orígens de la fabricació d'aquests automòbils.
Mm-hmm. També t'anava a comentar, ara comentaves, en les pròximes edicions potser ens plantegem, doncs, ampliar, no?, ara aquesta primera edició. Ho hem volgut fer d'una manera, doncs, més simple, no?, per tot el tema logístic, perquè al final no deixa de ser com una primera prova, no? Quina és la vostra expectativa? Quin és el vostre objectiu? On us agradaria arribar?
Nosaltres ens fixem normalment pels projectes tenim una primera visió, però després, al final, veiem que, bueno, estem oberts a invitacions que ens estan arribant, com ens han arribat en aquest cas. Nosaltres, per exemple, el primer objectiu, i que a més, és a dir, aquest projecte nosaltres no vam encetar, la nostra entitat no tenia com a objectiu fer aquest ral·li, i va ser de casualitat, quan estàvem fent una recerca històrica en els arxius històrics de Sabadell, Fent de com es celebrava l'aplec de la salut antigament, que van aparèixer aquestes fotografies. Em va fer gràcia perquè el primer any que va néixer el Rally era el 71, que és l'any que jo vaig néixer. Llavors és com una cosa que ens vam apuntar allà quan dius, bueno, ho farem. Sense cap mena d'expectatives. Llavors, bueno, al final vam decidir engegar-ho ara, i el que hem volgut plantejar un recorregut que recuperés al màxim el primer dels recorreguts que va tenir el Rally en l'any 1971. L'únic que hem incorporat, doncs, la ciutat de Terrassa, per exemple, que ja també havia sigut un dels destins, no, pels quals hi passava. Llavors, en quant a expectatives, ja aquest primera edició l'hem plantejat ja amb un gran, com un gran esdeveniment, perquè no només és el que és el rally, sinó que en acabar i abans hi ha tot un seguit d'activitats culturals, de cultura popular, artístiques, de teatre, de poesia, és a dir, tot una sèrie d'activitats afegides, que és com si fos un festival. Llavors és com dos esdeveniments en un, i és de gran complexitat fer-los conviure, i a més en paral·lel, perquè mentre el rally està rodant, ja comencem a fer aquestes activitats. Llavors això, a nivell organitzatiu, és tot un repte per la nostra entitat, perquè ens suposa tenir coordinacions de diferents espais que fins ara això no ho havíem fet.
Sí, perquè jo crec que aquí una de les coses més importants és no solament que la gent que està en el rally s'ho passi bé, sinó que tota la gent que va, clar, no podran anar enrere dels cotxes corrents, doncs es tracta de que puguin estar disfrutant de tot aquest esdeveniment com gent que està per allà caminant o que ve expressament a veure aquests cotxes. Clar, la idea és, tu quan veus una fotografia de l'època modernista, de la gent com anava vestida o d'aquests cotxes, no és el mateix veure la foto que veure-ho en directe, com es mouen i tot el que va implicat a nivell cultural i en tot d'activitats, com diu aquí la Laura, no? D'activitats culturals en els quals recupera tota aquella època. I doncs, clar, això visualment és com si tu veus una posta de sol amb una foto o la veus tu mateix amb els teus ulls. Clar, canvia totalment. I doncs això és el que volem, no? Que la gent pugui veure pels seus propis ulls tota aquesta època i sentir què és el que senten dintre, que se'ls hi mou, i com un element de riquesa patrimonial de tots nosaltres.
Creieu que hi haurà un target concret que podrà, doncs, sentir-se identificat en aquest viatge al passat, o que costarà, o potser que no serà atractiu per la majoria de públic? Quines expectatives teniu?
No ens queda cap mena de dubte que serà un atractiu per tot els tipus de públic, perquè ja ho és així, ja ho era així el rally. Hi ha gent que té moltes ganes de tornar-los a veure, aquests vehicles, i a més, entrem en un, obrim un, algo que la ciutat encara no havia fet, que és obrir-se a la recreació històrica. En paraules majors, ens vindran 60 recreadors vestits d'època, provenents de Terrassa, de Badalona, de Sabadell, de Barcelona. És a dir, per nosaltres és tot un èxit el fet de que hàgim tingut aquest èxit de convocatòria,
aquest ressò,
gràcies Jordi, en una primera edició. I això què fa? Doncs que tota la gent que els agrada vestir d'època, doncs senti aquest atractiu. És a dir, no només el ciutadà que pugui venir a gaudir, sinó que a més convida a venir persones que estan en el món de la recreació històrica i que solen anar a fires, com pot ser la Fira de Modernista de Terrassa o de la Garriga. És a dir, n'hi ha en altres ciutats, el patrimoni del modernisme està molt extès, i aquí en canvi Sabadell està força limitat, quan tenim un patrimoni molt important a nivell d'edificis, no? I, per exemple, algo que incorporarem, que ja fa la ciutat i que en aquest cas és una col·laboració de l'Ajuntament, farem a la tarda una ruta guiada, la que té la ciutat pel patrimoni, per veure el patrimoni modernista de... Per tant, realment estem segurs que agradarà. Ara és tota una responsabilitat cap a nosaltres l'intentar de fer-ho, que allò que hem estat treballant amb tant de carinyo realment surti bé.
Perfecte, doncs tant de bo surti bé i estarem pendents d'aquest rally.
Gràcies a tu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Molt bona tarda, Connectats. Em dic Sílvia i a mi m'agradaria moltíssim que em posessiu la cançó Die With a Smile del Bruno Mars i la Lady Gaga, que és molt nova i a mi la veritat és que m'emociona i m'encantaria que tots i totes la poguéssiu escoltar. Moltes gràcies.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while.
De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Aquest any es compleixen 150 anys del naixement de Guglielmo Marconi, que va patentar un dels sistemes de comunicació més rellevants, com és la telegrafia sense fils. Per tal de commemorar el seu llegat dilluns vinent, s'organitza una jornada al Museu d'Història de Barcelona, que comptarà amb la presència de pretencs. Per això marxem cap al Prat en ràdio, on tenim Japó el Luis Rodríguez Alonso. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Així és. I és que al Prat hi ha un dels vestigis que encara queden, com és la central telegràfica que es va construir fa 113 anys, el 1911, a càrrec ni més ni menys que de l'arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch. Per conèixer tots els detalls teníem nosaltres a un arquitecte, també més contemporani en aquest cas, el Felip Nerigordi. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-nos.
I també ens acompanya Juan Miñarro, que coneix molt bé la història també d'aquest edifici.
Hola, bon dia. Sí, me'n recordo de quan tenia 7 o 8 anys.
Ara desvetllarem una miqueta els misteris que hi ha darrere, o dels secrets, si més no.
És l'edat que tenim ara, eh? Però la memòria també té a veure amb aguantar.
Explica'ns en primer lloc, Felip, explica'ns la importància que va tenir aquest edifici per les telecomunicacions, especialment a principis del segle passat.
Sí, això us ho contextualitzaré amb aquesta conferència que fem el dia 14 d'octubre, és a dir, d'aquí pocs dies, al Museu d'Història de Barcelona, parlant d'un edifici únic al món i de dos talents, del talent científic d'en Marconi, un nen que a Bolònia amb 21 anys descobreix el wifi, fa la primera ona, envia el seu germà amb un receptor i un timbre i ell fa el primer emissor de la història i a 2 quilòmetres fa sonar el timbre. I també d'en Puig i Cadafalch com a talent artístic, no? Aquestes dues coses. Això ho descobrim a través de la Fundació Guglielmo Marconi, que aquest any fa 150 anys que va néixer a Bolònia, que també fa 100 anys que es va fundar la ràdio italiana, la RAI, i la primera ràdio d'Espanya, que és Ràdio Barcelona. Són dos moments diferents. I aleshores, Marconi, quan fa això, es fa gran, crea una companyia a Irlanda, perquè la seva mare era irlandesa, es deia Jameson, aquest famós whisky que coneixem, i la crea a Irlanda. Llavors, Itàlia era un país que s'estava acabant de reconfigurar i crea la Marconi Wireless Company i a cada país té que posar una sèrie de centres emissors per cobrir tot el territori i amb aquesta telegrafia sense fils, que després s'hi afegeix la veu, etcètera, etcètera, aquestes cases amb aquests postes, i a Espanya n'hi toquen 7. Crec que eren dues a Canàries, una a Aranjuez, una a Vigo, bueno, ara ho parlo de memòria, i una d'elles és la de Barcelona, i toca el Prat, no? Com sí. Tantes altres coses. I a cada lloc es decidia quin arquitecte se li encarregava, però el disseny era el del Marconi, o sigui, un disseny d'una casa tècnica amb aspecte de la Casa de la Pradera, llavors cada arquitecte li donava el seu cello, la seva identitat, com va ser en el cas de Puig i Cadafalch, doncs aquest toque modernista eclèptic que tenia ell, molt semblat a l'edifici de Casa Ametller que té al Pagès de Gràcia, no? I el constructor també va ser local, va ser el Josep Monés, que havia construït la paperera, que acabava de construir la tabacalera allà a Tarragona, on va descobrir la necròpolis paleocristiana, etcètera, etcètera, no? Per tant, un fet local, però que ara hem descobert a través de la gent de l'associació Vitruvio, que és com Amics del Prat, però a Bolònia, diguem-ne, i a través també de la casa d'Italiani, a Barcelona, que és una casa molt antiga, que encara segueix sent la primera comunitat estrangera que viu a Barcelona, els italians, hem descobert que aquesta casa probablement sigui, si no l'única, ho diem amb la boca petita, quasi de les úniques, de les moltes que va construir el Marconi tot el món, que queda. I a sobre queda rehabilitada, com vam fer a través de l'AENA, l'Ajuntament del Prat i Amics del Prat, amb l'arquitecte Lluís Domènech, que és bisnet del Domènech i Montaner, sí. No del Puig i Cadafalch, per tant, era una mica de la competència. Però, clar, una casa rehabilitada, que vam dir, bueno, la tenim rehabilitada, de difícil accés, perquè està a la pista de rodadura, però, mira, el temps ens ha portat al perquè la vam rehabilitar. Resulta que és una gran casa de molt important científicament i també artísticament que tenim aquí al Prat, relacionada amb un fet molt important a nivell mundial.
Explica'ns, Juan, com era el dia a dia allà, en aquest edifici?
Bé, nosaltres, amb 8 o 9 anys, anàvem a jugar a la telegrafia. Nosaltres dèiem la telegrafia. Sí, 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 sí. Ignoràvem que el local estava fet pel Puig i Cadafalch. Però ens agradava perquè al cap amb les hores lliures, donava classes als nens de les Masies. Uh-huh. Penseu que la telegrafia estava a quasi 3 quilòmetres del casc antic.
Sí, sí.
Les carreteres eren de fang. Els nens no podien venir aquí, a col·legit. I aquell senyor donava classes a un 7 o 8 nens. Inclús, després donava classes d'electrònica, on va aprendre el nostre benvingut amic Lluís Martínez, que va ser president del Prat, va aprendre aprendre electrònica del cap de la telegrafia, sí. I després va ser cap d'electrònica de la torre de control de l'aeroport. Vam veure com retallaven les torres de la telegrafia.
Tu recordes els 5 pals que hi havia, eh?
Sí, 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 alts, molt alts. Sí. I clar, com que estaven davant de la pista principal de l'aeroport, l'aeroport els va obligar a retallar-los. Uh-huh. Això devia ser l'any 48-49. Uh-huh. I l'any 50 ja ho van desmuntar tot.
Uh-huh. Això, evidentment, la tecnologia cau en desús després, no? Durant els anys 40, com comentava el Juan, no? Després això es desmantella i ara únicament el que queda de vestigi, per alguna forma, és l'edifici modernista de Puig i Cadafalch, que, com deia el Juan, no? Es va descobrir als anys 90, crec que va ser, segons l'Arxiu Municipal, que es va descobrir que era de Puig i Cadafalch, tot i que sí que hi havia rumors, no?
Sí, perquè va trigar molt de temps a que la família d'en Puig i Cadafalch fes donació del seu arxiu a l'Arxiu a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que llavors hi havia en Jaume Codina allà, sí, treballant, eh? I clar, fins que ho sospitàvem, però fins que la família no va donar l'arxiu no ho vam poder comprovar, diguéssim, no?
Uh-huh. Explica'ns, com a arquitecte també, uh-huh, Felip, explica'ns això, la rellevància, les solucions tècniques modernistes que té l'edifici, que avui, tot i que estigui integrat dintre de l'aeroport del Prat i que, per tant, de moment ens ho haguem de mirar com de lluny, que es pot veure des del tanatori, explica'ns això, quines solucions tècniques pròpies de modernisme té aquest edifici.
Sí, bueno, encara que no sigui ben bé del modernisme, té més a veure amb el Delta, té allò que també tenia la granja de la Ricarda original, que era com fas els fonaments en un lloc de fang, no?, com és el Delta. I, curiosament, es feia doncs, com es va construir Venècia. S'agafaven troncs d'arbre, es clavaven un al costat de l'altre i, clar, arribaven a comprimir tant la terra que llavors aquí sobre hi posaves els totxos, feies unes voltes perquè ventilés l'edifici per sota, per tant, aquestes voltes que veus, que també les tenia la granja de Ricarda, repeteixo, això és important. Després, la resta, bueno, jo diria que... és que, clar, la casa de Marconi, que hi ha unes fotos de com ell la dissenyava, no casa tan predeterminada, que de fet era una mica com les cases de la Pradera, aquelles que feia l'arquitecte Frank Lloyd Wright, l'arquitecte americà, que, clar... bàsicament el que et quedava era donar-li l'aspecte decoratiu per fora, i segurament de les que jo conec, a més, a part de que pugui ser l'única que queda, això ho hem d'acabar de comprovar, jo crec que sí que és la més maca, perquè llavors en Puig i Cadafalch, que era dels tres arquitectes modernistes, en Gaudí feia gaudinisme pràcticament, i el Domènech i Montaner feia una mica medievalisme, no?, amb aquesta idea de la Catalunya medieval i tal, el que feia, diguéssim, eclepticisme, que copiava elements del centre d'Europa, com és la Casa Meller o com és la telegrafia, còpia doncs, les façanes que tenim a Gant, a Bèlgica, no?
Sí.
O Bruges, etc. Llavors, clar, bàsicament jo crec que les dues coses són aquestes. Com ell li dona aquest aspecte exterior en un edifici tècnic i com bueno, reprodueix la manera d'implantar-se, que té molt a veure també amb aquests... perquè el que dèiem, amb Monés, el constructor, també sí, havia construït la Ricarda, també havia construït la Paperera, i estava molt acostumat a saber com has de fer que un edifici que el fas amb un delta que es mou, uh-huh, quan tu l'agafes 100 anys després, o quasi 100 anys després, quan el Lluís Domènech Guirbau, no?, el bisnet del Domènech i Montaner, va trobar la telegrafia... estava perfecte d'esquerdes, vull dir que no hi havia aquest problema, eh? L'havíem de... feia molts anys que estava abandonada, però, bueno, jo crec que això són els detalls interessants, no?
Uh-huh. Juan, explica'ns, abans dèiem, als anys 50 més o menys, no?, es comença a desmuntar i tal, què va passar a partir d'aleshores, com recordes a partir d'aleshores què va passar amb aquest edifici i amb la gent que també hi havia allà?
Bé, llavors, una mente privilegiada va dir que allò era estratègic, militar, i van portar un destacament del camp militar de soldats i allà van estar 7 o 8 anys vigilant aquell edifici. I al final es van donar compte de que aquell edifici ni estratègic ni militar. Però allà van estar un pelotó de soldats dia i nit vigilant aquelles instal·lacions. La llàstima és que no sabem on van a parar tots aquells estris que estaven allà dintre, perquè hi havia molts, molts, molts aparatos electrònics, i no ho sé, igual els van fotre a la xatarra, vés a saber.
Segons almenys, segons ens van dir des de l'arxiu municipal, tot el que era l'equipament de Marconi, de l'empresa de Marconi, evidentment, la pròpia empresa s'ho va emportar, no sé...
Bueno, però això, mira, jo el que sí us dic és que tot això que pel Prat jo crec que ens serà important i, i també formarà part de la nostra identitat, també serem coneguts per això, segurament, perquè ara era un tema que no s'acabava de saber. Pues li tenim que agrair molt a l'Antoni Vilanova, arquitecte, amic meu, que és un dels caps de fa molts anys de l'Associació d'Arquitectes per la Conservació del Patrimoni Arquitectònic, del CUAC, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que ell va anar a visitar-ho així quasi de casualitat, passava per Bolònia i tal, i degut a això ell em va trucar a mi, que sabia que jo amb la telegrafia n'hi parlava moltes vegades i tal, i degut a això l'associació Vitruvio, que repeteixo és com Amics del Prat, no? A Bolònia, però curiosament també tenen seu a Barcelona, perquè expliquen història de Barcelona i de Catalunya als italians que viuen a Barcelona en italià. Són aquelles coses culturals que bueno, estem ben connectats, no? I gràcies a això, i a que AENA també ho veu clar, i l'Ajuntament del Prat, i el Col·legi d'Arquitectes, i l'Associació de lo que és el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, no? que hem pogut localitzar el Jesús Sánchez Miñana, que és l'expert més gran en telecomunicacions que hi ha a Espanya, que també el fan servir els italians com a referent, i que resulta que és de Madrid, però s'ha jubilat i viu a Barcelona, i per això el tindrem el dia 14 allà, que també li demanarem poder, algun dia ens agradaria organitzar alguna cosa aquí al Prat també amb el Jesús i amb la ràdio, amb vosaltres, per potser coincidint amb el dia de la ràdio, que dius tu, no? Que és el novembre o alguna cosa així, no?
El febrer,
vale, va. bueno, aleshores aquesta ha sigut la gràcia de poder fer això, que repeteixo, s'ha traduït en una exposició a l'IMAX dintre la Copa Amèrica, amb tros d'exposició de veure com Marconi va col·laborar, sobretot amb la connexió entre barcos, i que va ser el primer periodista que va retransmetre la Copa Amèrica en Morse a Nova York el 1899. S'ha traduït amb aquesta xerrada que farem al Museu d'Història de Barcelona el dia 14 d'octubre. S'ha traduït amb aquesta pel·lícula, que ara de moment tenim un primer tràiler, però que s'està acabant de produir. Serà una pel·lícula amb 4 idiomes, amb anglès, italià, català i espanyol, sobre la història, sobretot de Marconi i la telegrafia sense fils, i per tant la Casa del Prat, amb aquests dos talents artístic i científic. I, bueno, i després jo crec que vindran més coses, com és intentar muntar un règim de visites, intentar que aquestes exposicions que ara estem fent permanents puguin acabar ja fixes dintre de la Casa de la Telegrafia. I bueno, que això és un camí que hem d'anar recorrent tots. Nosaltres només ens hem trobat la sorpresa inicial, i bueno, il·lusionats, perquè tot això que ens ajuda a que el Prat estigui al plano, no?, o al mapa, doncs perfecte, eh?
Doncs recordeu aquesta xerrada que es farà el proper dilluns 14 d'octubre, i ben pendents això d'altres projectes que puguin sortir, com aquesta pel·lícula que comentaves, Felip, i també doncs aquestes visites. Recordem que ara com ara doncs aquest edifici de la telegrafia, que està integrat dintre de l'àmbit de l'aeroport del Prat, i que per tant no es pot visitar, però escolta, qui sap si, doncs no sé, el dia de demà esperem que es puguin organitzar visites guiades, perquè realment és una autèntica joia que està allà una mica amagada, podríem dir, fins i tot.
Bueno, perdona, i enhorabona pel que jo ara no ho tenia clar, pel que heu fet vosaltres, tu personalment, investigant sobre aquesta casa des dels anys que fa que estàs aquí, i bé, escolta, i amb la gent de l'arxiu, vull dir que jo crec que ja, mira, la història sempre t'obre noves portes, i resulta que tenim molta cosa a fer, amb una cosa que ja l'hem rehabilitat, ja hem acabat. No, tot just començàvem, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Felip Nerigordi, i també a Juan Miñarro per acompanyar-nos avui a la secció del Cultura del Connectats, i molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Bé, doncs, fins aquí arriba aquest Connectats de dijous. Ens queda una última etapa per tancar aquesta nova setmana. Serà demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Us hi esperem, us convidem i estarem, doncs, preparant els continguts que arribaran divendres. Ja sabeu, un repàs al cinema, l'agenda del Connectats i altres propostes que ens ocuparan al llarg de les dues pròximes hores de demà, des de les 4 i fins a les 6. Fins llavors, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau a tots.
Amb Carme Reverte.
Invite the feeling, just put your pinky rings up to the moon.